A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu escoltant la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja ho sabeu que aquesta hora, un cop a la setmana, us oferim una estona dedicada al món de la literatura infantil o juvenil, repassant sempre un llibre amb el seu autor o autora, o gairebé sempre amb l'autor o autora, sigui dels textos, a vegades de les il·lustracions, però també en algunes ocasions, si es dona el cas que es tracta de llibres estrangers que han estat traduïts al català, conversem amb els traductors, i en aquest cas serà amb la traductora, en concret amb la Carolina Moreno. Carolina, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos, traductora d'un llibre que porta un títol ben curt i ben concret, que és El Sot, i que és de la Emma Atboge. No sé si ho he pronunciat prou bé, això.
Sí, ho has pronunciat molt bé.
Ho dius de debò?
Emma, sí. Emma Atboge.
Molt bé, molt bé. Mira que em costava, perquè, clar, llegit, tal com ho llegeixo, seria Atbeig o Atbage, o alguna cosa així, no?
Clar, perquè tendim a fer-ho pronunciar-ho com si fos a l'anglès, no? Beige o alguna cosa així.
Sí.
Però la rodoneta de dalt, el cercle que hi ha sobre la A, indica, és una O petita. Que indica que s'ha de pronunciar com una O. Ara ja ho sabeu per totes les paraules sueques que vegis.
Ara anava a dir-te, perquè estem parlant del suec, perquè la gent que ens escolta per la ràdio encara no deu haver descobert de quin idioma estàvem parlant. Estem parlant del suec, que és amb el que tu has traduït, per tant, aquesta història prou interessant que porta per títol El Sot, i que et volia demanar, ja, mira, només per començar, anem directes a la feina. El títol, El Sot, et va comportar un o dos dies de pensar-hi, perquè o era fàcil el títol del llibre, a l'hora de traduir-lo?
Fàcil, en suec també té un nom, és un nom molt curt, és Gruppen, és una sola paraula, perquè el suec, l'article s'enganxa, diguem, a la paraula. I, per tant, és una sola paraula, Gruppen. Per tant, havia de ser una paraula curta, havia de ser un títol curt.
Clar.
I de fet, és això, podia ser El Forat, El Sot, i a mi em va semblar que quedava millor el sot que no El Forat. Però també moltes vegades ho parlem amb els... Això també es discuteix amb els editors, a la Teresa també li va semblar que El Sot quedava millor que El Forat i va quedar El Sot.
Doncs jo la veritat és que us felicito les dues, perquè em dona la sensació que sí, que fins i tot sonorament, ja que estem a la ràdio, dona la sensació que El Sot queda, diguéssim, queda palès, més palès fins i tot que el Forat, en aquest cas, pel que fa per la història que estem parlant. Perquè, què és El Sot?
Clar, és aquest espai, no, de joc que s'inventen els nens. Jo crec que és molt simbòlic en el llibre, perquè el que jo crec que el que pretén l'autora, l'Emma, és justament reivindicar una mica la llibertat que tenen els nens de poder inventar i jugar amb el que ells vulguin, no? I no que sigui un joc dirigit pels mestres. I aleshores El Sot és com la vora o com, no, la pila, esdevenen com a llocs simbòlics. Per tant, havia de tenir molta força aquest sot, no? Perquè de fet és el protagonista del conte.
Que és un lloc on els nens poden jugar el que vulguin.
Clar, perquè ells inventen els jocs. En lloc de jugar el que proposen els mestres, no? Doncs els gronxadors, allò de sempre, perquè és el que és més controlable, no? El que allà on saben que no es poden fer mal, etcètera. Ells el que volen és inventar i jugar, i, jo què sé, encara que sigui una mica més arriscat, no? Un sot sempre és més arriscat, perquè et pots caure, pots fer mal, perquè baixen en pendent, no? I aquí hi ha la rivalitat entre els nens i els mestres, a veure qui guanya. I aleshores és com una mena de batalla, és per molt que els mestres els intenten guiar, no? I dir, no, però aneu als gronxadors, a la xerranca, etc. I ells sempre van trobant altres llocs per poder jugar més al que ells volen jugar, inventar. I jo crec que el llibre és molt interessant per perquè es posa molt en el lloc dels nens, no? I els dona aquesta... I diu, no, no, entre els nens i els mestres és molt millor que els nens puguin fer-ho, puguin jugar el que vulguin, perquè, de fet, el pati i l'escola també està per això, perquè ells, no? I que els alumnes no siguin tan controladors ni tinguem tanta por de que es facin mal. Doncs que provin i juguin.
Clar, els deixa una mica desencaixats, no? Els professors no cap en el seu requadre de pensament adult que els nens, en lloc de voler jugar amb uns jocs ja establerts, preestablerts, o amb unes joguines determinades, vulguin estar amb un sot i fer el que ells els sembla, no?
Clar, exacte. Però jo crec que això, si mirem enrere, jo crec, i recordem quan nosaltres érem petits, crec que ens sentim molt identificats, també, com a adults, quan llegeixes. Jo, a mi em va passar, jo sempre, abans de traduir, sempre llegeixo el conte sencer. I a mi em va fer pensar molt en quan jo era petita i anava a l'escola. I pensava, ostres, a l'hora del pati, és cert que sempre acabava de jugar amb allò més insus... amb allò que els mestres no s'esperen, no? Una cosa més, no sé, recordo que agafàvem allò que ja fa una de les nenes en el conte, que és... Nosaltres fèiem sorra fina, que és una cosa que és fer de la sorra del pati treure'n la més fineta, no? I fer-ne piles i fer-ne sots petits, i ens distraiem amb això. I els nens sempre acaben inventant, de fet, és el que han de fer quan són nens, no? I llavors, una mica l'autora, jo crec que el que posa una alerta de dir, oh, ull, és a dir, compte que els adults no estiguem dirigint massa i, per tant, delimitant molt la capacitat creativa i imaginativa dels infants.
Uh-huh. Podríem dir que aquesta és una línia que és força nòrdica, és a dir, que els llibres d'infantil, o juvenil potser no tant, però els llibres d'infantil nòrdics, almenys els que... Jo no sóc un expert ni molt menys, però sí que n'he llegit alguns en els darrers anys, i em dona aquesta sensació, no?, de que tenen aquesta tendència d'intentar acostar-se al que volen els nens o al que pensen els nens, no?
Sí, sí, però els escandinaus tenen una llarga tradició, és a dir, van començar a finals del segle XIX, que va ser la Ellen Key la primera que va alertar, va dir, és a dir, la literatura, els llibres per a nens no poden ser els mateixos que els llibres pels grans, ni les faules tampoc, perquè ens havien de posar en el seu lloc i intentar veure el món amb els seus ulls, no? I és una tradició que comença aleshores a finals del XIX, però que... Al llarg de tot el segle XX, per exemple, la Pipi Calces Llargues o la Pipi Longstrom, o els Moomin, per exemple, de Tove Jansson, tots la virtut que tenen és aquesta. L'Astrid Lindgren es va saber posar, o la Tove Jansson es van saber posar en el lloc dels nens i mirar-se el món amb els ulls d'un nen, no? I pensar, doncs, que el seu llenguatge és diferent, que les il·lustracions també havien de ser diferents. I sobretot aquest defensar la capacitat imaginativa i creativa dels nens i aquesta llibertat, més llibertat que la Pipi Calces Llargues, no?
Sí. És difícil de trobar.
Cap personatge de la literatura infantil que el tingui.
És difícil de trobar, sí. Sí. Jo et preguntava abans pel títol, el sot, m'has dit que no et va portar massa mal de caps perquè justament hi ha una paraula sueca que s'hi adiu i que és curta i contundent com aquesta, però en el transcurs de la narració i de la traducció, hi ha hagut algun moment en què t'hagis quedat entrebancada o que hagis hagut de treballar més del que és habitual per trobar-li sortida a una paraula, alguna expressió?
Sí. Sí, sí, em va haver-hi una que vaig acabar trucar escrivint un correu a l'autora perquè no hi havia... Vaig preguntar-ho, vaig mirar diccionaris, vaig preguntar-ho a amics coneguts i he saludat suecs, a veure si algú... I ningú em sabia dir quin joc era. Hi ha un joc que es diu... En suec és Eldstup, que vol dir una mena de pendent de foc. Seria la traducció literal. I jo vaig mirar-ho per internet, amics, i ningú em deia, diu, jo no he jugat mai a cap joc que es digui així. I jo pensava, carai, quina cosa més estranya. I jo vaig acabar escrivint a l'autora, preguntant-li quina mena de joc era, perquè en surten d'altres, no? A fer, que sé, botiguetes... I més o menys... sempre trobes un equivalent, perquè els jocs que fan el fa són més o menys els mateixos, no? I podia trobar un equivalent. Però aquest, no, ningú em sabia explicar de què anava el joc. I al final vaig escriure i la Emma Atpogue em va dir No, no, diu, aquest me'l vaig inventar jo. No existeix. Jo vaig pensar quantes hores buscant i remenant per internet, molestant amics, preguntant, i resulta que se l'havia inventat. Diu, clar, diu, perquè com que ells s'inventen molts jocs, jo també me'n vaig inventar un, no? La mateixa filosofia del conte. De la, i dic, caram, i diu, per tant, inventa tu, no sé, inventa tu també un joc, no? I crec que és el que vaig posar, que és el tobogan de foc, em sembla que el vam traduir així, perquè s'assemblés una mica el que l'original suec, però també és, és inventat, perquè no existeix cap joc que es digui així.
Ara, ara algú altre et trucarà algun dia preguntant-te quin joc és aquest que has posat en el llibre, no?
Ah, això mateix. Doncs que sàpiguen que no, no t'és inventat.
Molt bé, molt bé. Doncs nosaltres parlàvem fa un parell de setmanes amb la responsable, o una de les responsables de l'editorial Entre Dos, perquè és, com ella ens explicava, una editorial força nova, nascuda en pandèmia, gairebé podríem dir, i ens explicava aquest objectiu que tenien inicialment de no fer molts llibres a l'any, de no publicar molts llibres a l'any, però sí de seleccionar-los molt bé, tant els llibres com, com les traductores, en el teu cas, en aquest cas. No? En el Sot, creus que el van encertar? Creus que és un llibre d'aquells que val la pena?
Sí, sí, perquè és molt... Jo crec que és molt revulsiu, en el sentit que posa molt... Va molt, posa molt, és a dir... Posa'm a la taula un tema que jo crec que, per molt que se'n parli, no, no, a la pràctica no es dona. I és aquesta tendència que tenen les mestres a controlar, no? I a tenir-ho tot lligat i controlat, i els pares també. I aquesta por a deixar que els nens bueno, provin, i jo què sé, fins i tot es facin mal, no? I això és un tema que és recurrent, però que no acaba de... d'estar, no acaba de dir, continua estant a debat, no? I jo crec que en aquest, des d'aquest punt de vista el llibre està molt ben triat. Perquè posa damunt de la taula una cosa que és molt, com a molt evident, perquè tots ens podem sentir identificats, però que com a adults ens costa molt posar a la pràctica. I jo crec que està bé que hi hagi llibres que de tant en tant, no?, vagin traient el tema i vagin evidenciant d'una manera tan, i tan bonica, no?, i tan divertida, perquè és un, al final és un conte molt divertit. Que fins i tot quan la llegeixes com a adult també somrius, no?, i dius, ah, clar. No?
I a més és un conte que han publicat Entre Dos, doncs, amb tapa dura, en format àlbum, i amb aquestes il·lustracions que no hem comentat, perquè l'autora és l'autora de la història, del text, però també de les il·lustracions.
Sí, sí.
I no s'assemblen, però sí que em recorden una mica la Pilarín Vallès, no sé si coincideixes. No tenen res a veure amb les il·lustracions de la Pilarín Vallès, però sí que me la recorden perquè és una il·lustradora que utilitza aquest estil, vull dir que hi posa molts personatges, molta...
Sí,
en cada pàgina hi posa un munt de detalls i un munt de personatges.
Sí, i els colors també s'assemblen, no? Fins i tot. Sí, és veritat. També és una il·lustradora que... També aquestes il·lustracions que són... Que semblen com a... La Pilarín Vallès és més... Com t'ho diria jo? Jo crec que fa els personatges i els detalls més ben perfilats. I aquest, la Edna Advogue, però també d'altres il·lustradors i autors de llibres infantils de Suècia que fan aquests personatges que semblen dibuixats per nens,
sí,
no? I és, no és que no sàpiguen dibuixar, diguem, és que ho fan així com per apropar-se també als dibuixos infantils, no? Han de fer una cosa molt perfecta i molt realista, sinó a fer unes il·lustracions molt semblants a com ho dibuixaria un nen, per apropar-s'hi als nens. I jo crec que seria la diferència entre la Pilarín Vallès i la Emma Advogue i d'altres il·lustradors suecs.
Carolina, nosaltres t'hem trucat al mòbil, al telèfon mòbil, i el que passa quan truques un telèfon mòbil és que no saps exactament on te truques. No estaràs pas a Estocolm en aquests moments.
Ui, no, ara no, ara sóc a casa, a Barcelona. Però vaig ser-hi fa un mes, una cosa així.
Perquè tu hi vas molt sovint, no, a Suècia?
Sempre que puc. Home, amb la pandèmia ho tenia fotut, però sí, vaig ser-hi fa un mes. Sí, sempre que... Sempre que puc hi vaig. També és una qüestió de temps, de diners també, perquè no pots anar pujant i baixant. Però sí, hi vaig tant com puc. Carrego llibres, aprofito per veure també per els temes de feina. Es fan trobades de traductors, per exemple, i vaig a totes les que puc. I que sí, sí, sí. És com la meva segona casa. No és com anar, a un lloc que ja consideres casa teva.
Perquè tu vas estar estudiant allà.
Sí. I vaig anar, en dues temporades, o sigui, en dues períodes de temps, que hi vaig anar primer, hi vaig anar a estudiar, vaig anar amb una beca per aprendre suec, però després hi vaig estar a la universitat també, i els estudis de teoria literària, que és amb el que em vaig llicenciar, al final vaig començar allà, a la universitat, i sí, sí. I és que és com... Vaig estar uns anys vivint temporades allà, temporades aquí. Al final vaig decidir per establir-me aquí a Barcelona. Però clar, hi vaig tan sovint com puc. És com un ascensor, això.
I quines diferències diries que hi ha entre Suècia i Catalunya en relació a la literatura infantil i juvenil actual? És a dir, hi ha moltes diferències? Estem a prop els uns dels altres? O realment vivim en mons diferents en relació a la literatura infantil?
Jo crec que la diferència és que és una diferència de concepció. Per als escandinaus, perquè no és només Suècia, és els noruecs, els danesos igual, però als escandinaus la literatura és una eina, perquè tant d'adult com sobretot els infants puguin entendre de si mateixos i del món que els envolta allò que no entenen, allò que és difícil de comprendre. Per tant, no eviten els temes més fotuts, com per exemple pugui ser la mort, la solitud, el ser diferent, per exemple, no? Aquests temes que dius, hòstia, això un nen no ho pot entendre. Bé, doncs per ells, la literatura ha de servir perquè els nens es puguin enfrontar què és la mort, què és la solitud, què és el ser diferent, per exemple, què són les amenaces del món real, la natura, que a Escandinàvia és una amenaça moltes vegades i no pas un paisatge a contemplar. Tot allò que és difícil, no?, d'enfrontar-se fins i tot, la literatura, a través de la ficció, ha d'ajudar-los a poder-ho entendre i enfrontar-se. I aquesta és la diferència de concepció. Aquí, en els llibres infantils, eviten moltes vegades ni el tema de la mort, ni de la solitud, tot això s'evita i són llibres molt més lúdics, si vols, no? I aquest és el que jo trobo faltant en la literatura infantil d'aquí. D'aquí i ja no dic només d'aquí, això ho tenen els escandinaus. Ho han tingut sempre, això. És a dir, no. Sempre, vull dir, del darrer segle. Sempre han considerat que la literatura ha de servir per això. També la d'adults, però sobretot els infants. I clar, jo tinc molts llibres infantils que comprava a Suècia i llegia a la meva filla, que té un de terrible, que és la solitud d'una nena que es perd al bosc, que truca a una casa, que hi viu una senyora sola a dintre, al mig del bosc, i la senyora li diu que, bueno, que la deixa quedar a dormir un dia, però que ja està perquè ella vol estar sola. I la nena se'n va. I dius, que fort, és tremendo, no?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, però clar, però és perquè a través de... I és un conte molt, molt bonic, no? I té al final acaba més o menys bé. I la literatura ha de servir per passar, per viure situacions difícils i entendre que tot és bona, que es passen, no? I ja està. Però no evitar-les. I jo crec que és la diferència que hi ha més gran.
Doncs avui a la sintonia de Ràdio Vilafranca i en l'espai de Llegir per Sentir hem estat parlant del Sot, d'Emma Atbogue, que és l'autora, és sueca, és autora de les il·lustracions i del text, i la traductora aquí a Catalunya, a través de l'editorial Entre Dos, és la Carolina Moreno, amb qui hem estat conversant. Carolina, un plaer d'haver parlat amb tu d'aquesta història al Sot i una mica en general de la literatura escandinava, infantil i juvenil. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
Adéu-siau.
Adéu-siau.